l'orquestra del caos que encara continua a l'actualitat amb el José Manuel Berenguer com a director i la Clara també, i que bueno, he de dir que són per mi gent molt propera, grans dinamitzadors del món sonor de Barcelona, i no només de Barcelona sinó a nivell nacional i internacional. Cadascú dels dos té un currículum molt ampli que no puc dir aquí, només per recordar una cosa. Per exemple, el José Manuel Berenguer va guanyar el premi Arcovit, no?, del 2008 en electrònica, i tots dos també han portat durant uns quants anys el treball que ara ens presentaran i que porta com a tema general, com a títol, Sols en causa. I realment jo crec que és una de les feines a nivell sonor que s'estan fent en el nostre país més importants, i hi ha moltíssima relació amb el tema que ens ocupa avui. És a dir, que és un plaer poder comptar amb aquesta aportació de tants anys d'experiència, i el millor és que els deixi parlar ja amb ells. Moltes gràcies. Hice la presentació de l'orquestra de Caos, on va passar a Caos Cine, la presentació.
Moltes gràcies, Carla. Em sembla que se'n sent per la telefonia, sí?
Sí.
Sí, bueno, és que per la telefonia, em refereixo per la fluixa, si no estic... Exacte, és un passó per la fluixa. Bueno, doncs molt ràpidament, perquè clar, hem d'anar... Hi ha massa cosa a dir, així que no les diem totes. Per exemple, els xistes els deixarem fora de la funció, de l'exposició, diguem-ne. De tota manera, clar, és difícil, perquè jo estic perplexa des de l'aire des que vaig néixer. En realitat, l'última vegada que segurament vaig tancar, o sigui, vaig obrir la boca i no l'he tancada mai més, o igual fa 30 anys. Des de la perplexitat és una cosa que treu més el meu estat. I justament us volia parlar d'aquestes perplexitats sonores que tenen molt a veure, en realitat, amb aquesta hipertròfia del so que el Maquis ha estat a punt de desenvolupar i que ens ha mostrat. En realitat, però això és hipertròfia com a raó del treball que en Sons en causa i altres feines han dut a terme amb l'orquestra del Caos. Per això hi ha aquest text en espanyol que teniu aquí ara mateix, que no és el que està passant en francès, exactament, no sé si no tenim començament, i que ha, una cosa que m'ha deixat també per premsa el 2004 a Buenos Aires, és que hi havia una campanya publicitària, una campanya amb valles publicitàries d'una orella, grisa, maca, blanc i negre, tremenda, enorme com una valla, i aleshores d'aquesta valla diguéssim que hi ha tres gotes de sang. Tres gotes de sang de la sisorienta tràgica, que és aquesta que dona pas al canal auditiu extern. I clar, dius, ostres tu, aquesta valla tan enorme que fa aquí amb aquesta orella i la sang aquesta vermella, què passa, què és el que vol dir això? De què va aquest anunci? Doncs aquest anunci era d'altaveus per cotxe. Bé, aleshores, clar, em diu, però què passa? Estem bojos? O sigui, resulta que tinc uns altaveus per cotxe que em fan treure sang. Realment és una... En fi, per què? Bé, en fi, en realitat els missatges en realitat poden ser dos. O sigui, això d'entrada pot estar, o sigui, adreçat a gent més aviat jove, o sigui, aleshores... els hi poden dir un parell de coses, o sigui, escolta la música tan forta com vulguis, inclús més encara de la que tu vulguis, fins que el teu cos rebenti, i l'altre és que molestaràs, o sigui, a tothom que tinguis al voltant mentre el teu cotxe passi. I són les dues coses que... els dos valors positius d'aquesta campanya. No? Clar, això a mi em deixa absolutament... i els dic, si és aquesta perplexitat, dius, no, escolta, no, què està passant? És a dir, clar, jo no sé exactament el que passa, però veig això, o sigui, veig que, bueno, això que poso aquí, és a dir, que podem fer bombes atòmiques, doncs, home, les fem, eh? Que les podem tirar sobre Hiroshima i Nagasaki i matar no sé quants i fer una borrada d'home, vale, també ho fem. Que podem posar la música més forta? També, o sigui, la posem més forta. Encara més forta? Doncs encara més forta. Però, bueno, el cas és que és una... en realitat, o sigui, és un assassinat, o sigui, aquesta música, el Forges feia ara fa uns anys un xiste bastant divertit que parlava de Queen Assassina, no? I Queen Assassina consistia doncs, que els cambrers clavaven ganivets i forquilles al cap de la gent i coses així, i el cas és que això era una cosa assassina. Clar, jo no sé si la cosa assassina existeix, però la música assassina sí, és a dir, si nosaltres anem a un concert de música de música popular a grans nivells i us aneu a la fila 18, esteu, diguem-ne, produint 100 decibelis, o sigui, 100 decibelis d'intensitat sonora. Aquest és el nivell que hi ha a la fila 18. Pensa que l'OMS diu que, les legislacions europees diuen que 85 és el màxim, 85 dB és el màxim que es pot, diguéssim, aguantar en tot el món. És a dir, que ens estem destrossant l'arbre còntic. En realitat, fixeu que entre aquest 85 i el 100 hi ha... Si tens en compte que cada dB està multiplicat per 1,26 la flux de so, en realitat estàs parlant que estàs sentint les coses 32 vegades més fort, o sigui, m'has de multiplicar per un factor de 32 vegades el nivell. Bé, aquesta és una bogeria, no? És a dir, que també volia parlar d'una altra cosa que, bueno, o sigui, que en realitat, en fi, passa, i això és, bueno, sí, totes aquestes reflexions que hi ha aquí, en realitat us les resumiré amb unes imatges, que no sé per què han desaparegut, però no us preocupeu, perquè això hauria d'aparèixer ràpid, això apareix aquí, índex, això és, no sé si serà aquest índex, no.
Baixa, clar, baixa, perquè en realitat ens estem carregant l'aigua, ens estem carregant tot, perquè ens
tots escalfa i tal, però també tenim una cosa que baixa, la música. A la música tenim això que baixa. I sabeu què és això? Doncs això és el rang dinàmic. El rang dinàmic és, diguéssim, és lo fort, o sigui, és la diferència que hi ha entre el fluix i el fort en un disc. És a dir, que estem, en realitat, reduint les possibilitats expressives de la música, i tal. Per què? Doncs és una en fi, és una raó sistèmica molt simple que abunda en la idea de Magnus de que ens estem d'aquest acostum, d'aquesta addicció al sonor, però és que no només és una addicció personal, sinó que és una addicció social. Penseu-vos si obriu la ràdio i no sentiu res, també del programa. Aleshores, perquè això no passi, es necessita que els nivells d'àudio de les ràdios siguin el més alt possible perquè si no, doncs s'emmascara amb el soroll del cotxe, etc. És a dir, que per fer això i perquè se senti la música en les millors condicions ha de pujar els nivells. Els nivells han anat pujant, mira, aquí hi ha mostres de nivells que van pujant al llarg del temps, i fixeu-vos que, bueno, que això per exemple és una peça del 95 ja, aquesta és una 99 i les coses van pujant. I bueno, el cas que fixeu-vos, per exemple, la comparació d'una música del Dave Brubeck, que és de, és, en fi, és un jazzista, aquesta música és Take 5, que és allò que aquella música fa tan 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 tan. I aleshores això, diguéssim, són els canvis de nivell a la música aquesta del Dave Brubeck, bueno, és el Dave Brubeck, però bueno, en fi, en qualsevol cas la toca ell, i fa doncs aquests canvis així. Ara tot passa a Metallica. Mira, veus, Metallica com a peça. Està tot aquí dalt. Això és el màxim de nivell, molt poca variabilitat, per tant, tota la qüestió efectiva, en realitat, de la transcripció de l'efecte dels aparells. Bueno, això és una cosa. I després també volia fer-vos notar una qüestió, que és que, que la música ja, en realitat, això de que puja el nivell és una cosa normal. O sigui, penseu, per exemple, i és que ho he ficat al cap dintre de la música. El Bach, per exemple, en el cànon per tones de l'art de la fuga, ja deia que la tonalitat pugés, perquè el cànon per tones, o sigui, quan acabes estàs una tonalitat, estàs un to més amunt, i l'has de tornar a començar, i quan acabes estàs un to més amunt, i quan l'acabes estàs, o sigui, en fi, aquí hi ha el que es diria un infinit potencial, o sigui, és un infinit aristotèlic, diguéssim, és un infinit d'aquests de 1, 2, 3, 4, 5, 7, no és l'infinit actual de l'Arquímedes, però bueno, en qualsevol cas és un infinit potencial. Aleshores, en qualsevol cas, aquest infinit hi ha en el Bach, que diu, perquè clar, el que diu Bach en aquell moment és que vull que augmenti la tonalitat de la mateixa manera que augmenta la glòria del rei. El rei és el representant, justament d'aquí, el representant de Déu a la Terra, eh? O sigui, aquesta és una qüestió important. O sigui, Déu està per tot arreu i està, evidentment, a llocs com, per exemple, els escenaris. O sigui, penseu que un escenari és una cosa molt semblant a una església, eh? O sigui, si vosaltres aneu i veieu aquests grans escenaris multitudinaris de música en el que a la plaça de Catalunya, a Barcelona i tal, doncs veureu que el que hi ha és un com es diu això, en fi, s'assembla a una mesquita, s'assembla a una l'absis d'una església, o sigui, té molts més, és igual. L'altra cosa és que, clar, que tu un escenari d'aquests, diguéssim, usuals, és un context en el que, diguem-ne, doncs tens des de l'altar, si això és l'altar, doncs tens un retaule, tens un retaule darrere, tens uns llums, tens tota una imagineria que és molt propera de la imagineria religiosa nostra. No? Aleshores, clar, i a més a més tens una qüestió important, que és la direccionalitat. El discurs va d'aquí, si ara estic a l'escena, d'aquí cap allà. I là hi està, diguéssim, fonamentat en una cosa que es diu el Pablo de Tres, que són uns altaveus enormes que envien la informació des del lloc, des del Senet, que és suposa que és la més important, que no fora. Bueno, aleshores nosaltres, en realitat, l'Orquestra del Caos pretén estimular tot el contrari. Pretén estimular, i vaig molt ràpidament ja, perquè, en fi, no sé ara quan tens compte, perquè se m'ha pagat el rellotge, però... Jo porto 15 minuts, és a dir que ja caiem. O sigui, simplement, el projecte de l'Orquestra del Caos és diguéssim, la multifocalitat. La multifocalitat en el sentit de proposar l'escolta del punt de vista des de diversos punts de vista. però que en realitat no som nosaltres comptant què passa pel carrer. Una de les coses fonamentals que passa pel carrer és que el sol ve de tot arreu. Aleshores, nosaltres parellarem que en lloc de fer obres que siguin direccionals, siguin obres que produeixin sons de tot arreu. I aquesta és, en realitat, l'essència de Sons en Causa, que com a fons, a més, proposa com a interès, diguéssim, el viatge per a ser conscients des del que és el so del context del paisatge sonor hiper, diguéssim, canviat per la presència humana fins a llocs que estan, diguéssim, a prop d'aquesta presència humana però no afectats per la presència humana. És un conjunt que té més o menys un gigabyte d'informació que està a l'abast de tots els creadors que ho vulguin. És un terabyte. És un terabyte. O sigui, 1.000 gigabytes, no sé per què dic un gigabyte. Bueno, perquè sóc bé. I el cas és que són fibreses de so en aquesta característica. Són viatges que van des del moltíssim fins al pràcticament no amb res, sinó amb molt diferent. Aleshores, després, potser, si tenim temps, us ensenyarem algunes de les dels sols i dels viatges, però m'agradaria deixar pas a Carlos López que comenti les coses que ell pensava comentar respecte al creixement.
Gràcies, José Manuel. Impecable, com sempre, l'explicació. Quería agradecer antes que nada a nuestro invitado, muchísimas gracias, especialmente a Carmen. La verdad es que en estos ambientes académicos se agradece la presencia de artistas, porque estamos en una época política que parece que tuviéramos que pedir disculpas por ser artistas. Yo voy a leer, no voy a explicar, porque tengo esta herencia latina que hace que mis explicaciones sobre el viaje sean más largas que el viaje. Entonces voy a limitarme a leer lo que he escrito como resumen de los apuntes. Y realmente es una continuación y son reflexiones hechas sobre las experiencias que hemos tenido con José Manuel a lo largo de estos años sobre nuestras investigaciones de campo llamadas Sonidos en Causa, que básicamente son estudios sobre contrastes y escucha comparada del paisaje de zonas latinoamericanas. Sí, gracias. Voy a leer. Básicamente la cuestión es una pregunta sobre crecimiento o decrecimiento y equilibrio tecnológico. ¿Existe realmente esa posibilidad? Entonces, ¿cuál es el parámetro límite que define los estándares ideales de crecimiento? Uno de los problemas del crecimiento y del decrecimiento es que tampoco somos conscientes de los umbrales superiores a los que podemos crecer. En otras disciplinas lo tenemos más claro. En términos de acústica es bastante claro que hay ciertos parámetros que definen el umbral perceptivo entre algo que se parece bastante a la quietud y que solemos llamar totalmente silencio y algo que habitualmente ronda el umbral del dolor, como bien ha notado José Manuel. A primera vista parece como si la idea fuese aplicar la tecnología para desplazar ese umbral superior hacia más y más decibelios, con la creencia de que forzándolo y soportando niveles cada vez más altos oiremos más. Pero está comprobado que eso no es verdad, que eso es lo que genera sordera. Por el contrario, hay muy pocos intentos de generar más calidades para aumentar nuestras capacidades perceptivas hacia el otro extremo de la experiencia acústica, hacia las más, llamémoslas, bajas perturbaciones. Esto de bajas perturbaciones parece un término meteorológico, pero a mí me gusta lo de perturbaciones porque me gusta entender el sonido como una perturbación en este espacio que el aéreo que nosotros llamamos sonido, ¿no? Es una perturbación del aire finalmente. ¿Qué pasaría si invirtiéramos el gráfico? O sea, invertimos el gráfico tomando como grado cero un sonido muy alto y como grado superior ir aumentando la presión sonora hacia arriba, para intentar llegar a escuchar cosas que rondan los 10 dB, por ejemplo. Esto de los 10 decibelios es un término técnico que no sé si muchos conocen, pero por ejemplo, si todos nos quedamos quietos y hacemos lo que, entre comillas, llamamos silencio, yo lo llamo quietud, voy a hacer la prueba y os voy a contar cuántos decibelios marca esto. Si nos quedamos quietos, Y la máquina está midiendo el sonido remanente de nuestra reverberación hablando, de las máquinas que hay, estamos superando los 50 dB, estamos sobre los 55 dB. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros nos empezáramos a mover como intento por debajo de esos 55 dB? O sea, que los sonidos que vamos a intentar escuchar están por abajo. Si esto se hace como ejercicio sistemático y cada vez tomamos como presión sonora base unos cuantos dB menos, provocaremos una relajación en la cóclea tal que nos ayude a incrementar supuestamente nuestro espectro perceptivo hacia sonidos suaves, pequeños, delicados y para nada insignificantes. No estaría nada mal trabajar con gráficos en los cuales se tenga en cuenta como valor alto nuestra capacidad perceptiva a sonidos suaves y, por el contrario, como valor bajo, sonidos fuertes que en todo caso no sobrepasen nunca el umbral del dolor. ¿Por qué parece absurdo y poco científico este intento? Esa idea de invertir los valores del gráfico. La representación de nuestro mundo, teniendo en cuenta que esos gráficos no son más que representaciones tridimensionales, ¿no?, de una experiencia acústica o de unas mediciones de datos, la representación de nuestro mundo evidencia conceptos jerárquicos y por eso no sorprende que sea tan extraño ver un mapa del mundo en el cual el sur esté arriba. No sé si habéis visto alguna vez un mapa mundial donde el sur esté arriba, lo que se llama Down Under Maps, ¿no? Y por eso es tan extraño, por la misma razón, porque hay una inversión de valores. Creo que colocar en un gráfico acústico la mayor presión arriba y las bajas perturbaciones abajo denota una jerarquía de los datos en la cual parece tener más valor los sonidos que hacen sangrar, como explicaba en un anuncio que vio José Manuel en Buenos Aires hace años. Trabajar en las zonas inferiores de las perturbaciones acústicas no parece muy interesante. De hecho, partimos de la idea de que si no se escucha, no interesa. Y la verdad es que he visto a lo largo de mi vida que es todo lo contrario, que no se escucha porque no interesa. O sea, si no te interesa, no lo escuchas, es al revés realmente, ¿no? O sea, hay poco interés por los sonidos pequeños, ¿no? Independientemente del análisis acústico, ¿qué se necesita para acercarse a esos umbrales perceptivos? ¿Qué se necesita para convivir con esos sonidos pequeños? Parece simple. Se trata de intentar perturbar el aire en el rango de frecuencia del espectro auditivo en menor medida que lo hace la fuente que estamos intentando escuchar. Resumiendo, se trata de quedarse quieto, que es lo que básicamente no sabemos hacer. En términos acústicos, es relativamente sencillo definir esos umbrales y, sin embargo, no es muy simple hacer que se haga efectiva una legislación sobre emisiones acústicas que generen una ampliación de nuestro espectro auditivo. Muy lejos de eso, ni siquiera hemos conseguido que estas legislaciones nos ayuden a vivir en ambientes sónicos amables. En términos de recursos globales, se hace muchísimo más complicado. Pues como no sabemos con exactitud cuáles son los umbrales que soporta tanto crecimiento y tanto desarrollo, entendiendo aquí la parte del crecimiento que nos aporta todo el dato sobre el impacto que produce nuestra especie y el desarrollo de nuestra tecnología en el planeta, es posible que ya hayamos sobrepasado su umbral y que realmente sea parte de la biología del planeta unos cambios tan drásticos que pongan en evidente peligro no solamente la subsistencia de nuestra especie, sino la de casi todas. Mientras tanto, siempre estamos a tiempo de quedarnos un poco más quietos, abandonando las ideas absolutamente sobrevaloradas y perversas de producción, desarrollo y crecimiento. Si el campo artístico musical sigue el mismo camino y no propone otro modelo productivo, todos gritaremos cada vez más y el que más grite, como siempre, estará en un lugar de poder, un poder zurdo, estúpido y destructor. Ahora hay un poema aquí que me gustaría que ahora os explico por qué quiero hacer referencia a él. Es un poema que yo tuve mucho tiempo pegado en la pared en un papel que me regalaron. Es un poema de Edward Cummings, que básicamente lo que dice es un poema en formato acróstico, ¿sí?, que dice: nada puede sobrepasar el misterio de la quietud. Antes, Carmen se refirió al comienzo de la presentación a que íbamos a hablar más de una vez sobre los límites. A mí particularmente, y creo que a este tipo de proyectos que hemos desarrollado con José Manuel, nos interesa como límites, los límites de la percepción. Y esta idea de Cummings, de que nada puede sobrepasar el misterio de la quietud, y entendiendo como objetivo los misterios y los límites perceptivos, realmente creo que es lo que habría que hacer como propuesta. hacer que realmente nosotros trabajemos sobre esos límites perceptivos, sobre esos límites de la tecnología, de manera que trabajar sobre esos límites expanda nuestra tecnología, expanda nuestro universo perceptivo y, por supuesto, lo más importante, expanda nuestro conocimiento. Con esto termino. Gracias.
Muchas gracias.
Sí, vamos a terminar.
llocs per què posaven la música, i te'n recordes el que te'n respondia un cartó, aquí?
Sí, era que per als borratxos, no? És un poc com la música que ponen en la calle Pelayo i les tiendes de ropa, pues ahí es para que se más, y los borrachos realmente parece que sí, que hay una conexión entre el consumo de alcohol y el nivel acústico, ¿no? No sé si es por las ganas de irse o por las ganas de quedarse o... Estábamos ahí todos unas bastante lejos del malecón, en un morro, como dice José Manuel, y sin embargo la presión acústica era esa. Y lo que es interesante es eso, ¿no? La mezcla acústica tan impresionante. Imaginaros lo que es estar dentro del ambiente de esta plaza, ¿no? Entonces una de las propuestas que hicimos fue alejarnos desde ese lugar hacia lugares donde no había tanta urbanización, tanto asentamiento humano. Porque eso, a ver, hay dos cuestiones que responden, están en el ámbito de sonidos en causa desde el punto de vista del análisis. Uno es que realmente, tomando la tradición de Raymond Reischauer, por ejemplo, entender que el sonido, el paisaje sonoro, ni siquiera el sonido, sino el paisaje sonoro, te guste o no te guste, es parte de tu patrimonio, ¿no? El patrimonio, en este caso, lo llaman intangible, yo me resisto a ver intangible, pero que es parte del patrimonio de la humanidad. Entonces, por un lado está la parte del patrimonio, por otro lado nos permitía, por ejemplo, alejarnos de ahí, de una parte menos urbanizada, con menos desarrollo industrial, económico y de asentamiento humano, porque si nos alejamos, veremos rápidamente cómo era ese lugar antes de que fuera ese asentamiento, cómo eran esos bosques, cómo era ese ambiente, ese paisaje sonoro. Entonces ahora, por ejemplo, podemos escuchar otra.
Sí, escuchamos otra, pero quisiera hacer un pequeño vídeo. Sí. Eso era la máxima densidad. Ahora, yo podría ir a una depuradora, al sol, a una depuradora, no en el centro de la ciudad, de Leticia, que corre más arriba de aquí, pero ya una mica fuera. El exo de la depuradora es eso.
Aleshores, aquí...
toman. Esto está hecho en un lugar donde la Universidad Nacional de Colombia tiene un laboratorio de biológico de investigación, y justamente lo pusieron allí porque está alejado incluso de cualquier asentamiento nativo, digamos, de indígenas locales, con la idea justamente de trabajar en una zona virgen. Y por lo tanto es una reserva gigantesca, una reserva biológica de República de Colombia. Una cosa que llama la atención es la idea de reserva, y es una cosa que nos ha llamado la atención viajando por toda América Latina. Y la pregunta es, ¿reserva de qué? Porque, por ejemplo, aquí incluso, en esta selva virgen, a altas horas de la noche es muy fácil escuchar aviones de crucero que pasan por arriba. Nunca ha habido una legislación, por ejemplo, para desviar esos aviones. Incluso se escuchan aviones militares haciendo prospecciones en la zona. En una pequeña reserva, por ejemplo, que tiene la Universidad Nacional ya en Leticia, dentro de Leticia, que es el campus de la universidad, también tiene una pequeña reserva, y esa reserva está a un kilómetro de una pista de un aeropuerto internacional y a un kilómetro de un campo de tiro del ejército colombiano. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿reserva de qué? O sea, ¿por qué el sonido no solamente no ha sido un parámetro importante a la hora de medir las calidades de los paisajes, sino que además no hay ni siquiera una conciencia de lo que estamos reservando a nivel o preservando a nivel acústico, ¿no?
Sí, bueno, en fin, este sonido se causa lo que se volía probar o decir simplemente es abundar o insistir en la necessitat de l'escolta com a pràctica de la consciència. Simplement és això. No tot s'aconsegueix, evidentment, però bueno, són camins, perquè en realitat volia dir una cosa. Penseu que aquest creixement cap a l'infinit en realitat és una cosa absolutament real. L'infinit només existeix a la ment. O sigui, inclús el nombre de protons de l'univers és finit.
Gràcies a nou, i en pas, si hi ha alguna qüestió des de la sala, algú que vulgui intervenir, no sé si ja teniu gana o alguna qüestió. Sí, que et passa una mica, d'aquí va venir, no?
Em sap greu que hi ha un que és un dia del diari, perquè vull dir al país, no és que m'ho dic en un malany, però és que jo estic llegint i vull dir una cosa. Ah, sí. A la pàgina 34, diu, disquiciats per el buit. Diu, defensor del pueblo, i diu,
que la crisis del globalismo. insomma, era proprio messa. Allora parlé di Buit, di l'avere, così venire, le tre grandi pute, la vitesse dell'avere aussi, che se regarde d'un côté, de l'autre côté, ça pose pas mal de problèmes. Et ici, José Manuel répondait qu'en fait, c'est vrai que les sons et danses symptômes de cette volonté de croissance. Alors, c'est clair que c'est ça, c'est la question. En fait, l'article il était préparé pour cette journée. je rigole, mais je savais quasi sorti un texte avui. Jo, per part meva, ara pensant en el que vosaltres estàveu plantejant i també amb això que el Paquis, al final del tercer punt, ha esbossat només aquesta dicció, no?, amb major sonor, aquesta dicció que a mi m'agrada anomenar també la qüestió de l'escolta en continuïtat, no?, l'escolta en continuïtat, a la que estem pràcticament obligats i que, per tant, la qüestió del silenci posa problemes. Jo plantejava fins a quin punt, ara ho dic en veu alta, aquesta addicció que vosaltres heu dit, addicció social, no? Addicció social al so, no és una mica, per mi, la imatge també de la manera en què aquests bars fan servir la música pels borratxos. Vull dir, fins a aquest punt, d'alguna manera, són també aquests borratxos de son que necessitem aquesta dosi màxima cada vegada més. No sé, m'ha vingut la imatge, volia compartir-la simplement. No, sé mai més. Sé que ja dices simplement de partager quelque chose que j'étais en train de penser à propos de l'intervention de Maquis Solomos dans le troisième point, que c'était la question de l'addiction, l'hypertrophie du son, l'addiction au son, et que cette question elle a sorti une autre fois dans la proposition de l'orchestre du chaos, et ils ont parlé de l'addiction sociale au son. Et moi, il est possible l'image, parce que ce n'est pas une question, l'image, que de la même façon, dans le premier enregistrement qu'ils nous ont offert, c'était Terre-Huit Man, non, de différents musiques, comme disait Belle, avec plus haute puissance, quand on a demandé au garçon qui sert dans les bars, pourquoi cette nécessité de décibel, il te répondait c'est pour les hymnes, parce que ça attire beaucoup les hymnes. Et moi, je me demande si cette addiction sociale pour le son, ça nous fait sentir aussi un peu hymnes, si nous sommes un peu hymnes du son, c'est-à-dire un peu sourd pour le son.
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté cette ivresse, c'est-à-dire que le son nous empêche aussi de nous communiquer, nous sommes enfermés dans une espèce de boule enfin, qui nous éloigne des autres réalités, ça c'est vrai. C'est une espèce, on peut comprendre ça comme une annulation de la perception d'un côté, je suis tout à fait d'accord de cet aperçu, mais aussi, j'osais signaler encore, soulever la question au sujet de cette addiction systémique de la société. C'est pas seulement une question psychologique, c'est une question sociale, je vous ai dit, parce que disons que c'est concurrence en réalité. Si mon niveau de son est comme ça, alors, et l'autre qui est à côté veut aussi lancer son message, enfin lui il se sent poussé à lancer son message plus fort. Donc il y a encore un troisième qui a besoin de lancer son message, il faut qu'il monte. Et alors encore un qui monte, alors tout le monde monte jusqu'à la limite où on peut arriver à ces niveaux. Et cette limite, c'est une limite où une personne monte. C'est une autre façon, c'est qui est contraire à ce que nous faisons tous les animaux dans la nature. C'est-à-dire qu'ils ont en réalité, les espèces ont développé ces formes, ces normes, parce qu'elles sont des formes, de façon évolutive. Et ils se sont adaptés aux alentours, c'est-à-dire ils se sont ils ont développé ces aires de champ, ils ont développé ces spectres de champ, de façon qu'ils peuvent se superposer dans les temps et aussi dans les spectres. Donc pourquoi nous ne sommes pas capables de faire ceci? Lo digo en catalán. Sí, la cosa es que, sí, evidentemente hay un factor de adicción clásica personal. Es decir, en el caso de los libros, en el caso de los alcohólicos y tal, o en el caso de, en fin, de qui entra, de qui pren el seu com una droga. Evidentment, sí, també ho és, o sigui, tu entres en una bola de com es diu això, d'aïllament, i bueno, doncs et concentres en allò, i bueno, evidentment, doncs, perds el món de vista i tens una sensació interna, doncs, si vols, de canvi de percepció, o sigui, entres en un altre domini perceptiu, o sigui, un estat alterat de consciència, diguem, és veritat, hi ha això. Però també hi ha la qüestió sistèmica, que és, diguéssim, la lluita. La lluita, la competència. La competència entre els diferents emissors de so. És a dir, una emissora que necessita enviar un missatge, l'envia molt fort. Tot al costat l'envia encara més fort, perquè si no, no se sent. El de l'altre, però clar, això vol dir que perquè se senti, en realitat, això no ho veia en francès, però perquè se senti realment un missatge per sobre d'un altre missatge, d'estar al doble. És a dir, que és un grau més de silenci. Clar, això va pujar. I aleshores, és el dilema del personet. Si li diré tu pis amb mi, si tu pots escollir, o bé baixar i aleshores i que tothom baixi perquè saps que si tothom baixa, finalment ens podrem entendre tots, o pots escollir l'altre. És a dir, jo aquí el que dic és, mira, jo fort i fort i fort tothom i aleshores no s'entén ningú. Aquesta és una mica la situació. Es tracta de trobar la intel·ligència, de dir, bueno, de saber, mira, el presoner que decideix que perd una mica, en realitat perd una mica però no perd tot. O sigui, mentre que és veritat que si realment jugues a guanyar, perds sempre, pràcticament. O sigui, aquest és el missatge del dilema del presoner.
No, és que estava pensant en esto, ¿no? En términos de adicción. Por ejemplo, todo el mundo, o casi todo el mundo, habla del ruido como un concepto negativo y, sin embargo, todos estamos más o menos adictos en las ciudades al ruido. Realmente hay mucho pánico de vivir en ese ruido. Y si, yo me pregunto si esto realmente no tiene que ver con una relación de pertenencia, no tanto del problema de que te moleste o no moleste. Cuando pienso en esto, en términos de adicción, me recuerda a la gente que va a misa pero no cree en Dios. O sea, que va porque tiene una relación de pertenencia con una comunidad que quiere tenerla. Me pregunto si no pasa lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista marxista, ¿no? Si esa adicción no sería realmente una especie de sueño de pertenencia a algo que realmente no es nada más que ruido.
Yeah.
crea esa relación de pertenencia.
Ara, després, un llarg moment per la xarxa, ara, he vist que hi ha pàgines web i algun article que diuen que una cosa sempre està prosperant i que és una cosa que està funcionant. I m'agradaria anar a veure què penseu d'aquest experiment.
Bueno, és interessant com a experiment. M'agradaria conèixer més coses, o sigui, quina música posa. M'agradaria saber a quin nivell posa la música, també. Si es pot parlar entre la gent o no, o si és un aïllament igual que aquella que tens amb una sala de música. No puc donar-te un parell, perquè desconeixo la música. Ens veia que ens ha interessat, o sigui, és una altra manera de rebre la música.
Sí, a mi lo que me cuesta es cuando se habla de sonido, se habla de escucha, se habla de una experiencia. Entonces tú nos estás hablando de una experiencia que tienen otros, entonces a mí me cuesta mucho hablar de esa experiencia sin haberla tenido. Me cuesta mucho hablar de escucha sin, porque el sonido al fin y al cabo es una experiencia. Si tú no estás, si no estás, no hay un oyente, no hay sonido, ¿no? Pero bueno, sí me parece interesante, sobre todo para los vecinos, en todo caso, ¿no?
Sí,
puede ser, no sé.
Sembla que hem de parar aquí, després ja traduirem fora l'última intervenció, ja traduiré la meva intervenció amb l'infofinema. I llavors només dir-vos moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A nou a tots dos. A vosaltres també, que esteu aquí, i recordar-vos que us esperem a tots a les 4 de la tarda, on reprendrem aquestes jornades amb reflexions que aniran també per l'àmbit del cinema i àmbits també generals d'escolta i de música. Doncs moltes gràcies i fins després.
Gràcies.